Aquesta setmana, al Taquilla Inversa, descobrim el nou disc d'un artista amb qui tothom vol treballar. Es diu Gravo i el seu disc és Pulse. I a Popurri Pop, en Jaume Miranda aprofita l'estrena de la sèrie Super Sara per parlar de la dona darrere del mite de Sara Montiel. Però abans de tot això, ens retrobem amb Guillem Roma, que ens presenta Platja Tropical, un EP que ha fet al costat de la Copla Marinada.
Va, doncs avui ens ha vingut a visitar una persona que sempre que ve transmet un bon rotllo, un optimisme, perquè sempre té un somriure als llavis. És el Guillem Roma. Què tal, com estem?
Hola, molt bé, molt content.
No tens dies, no tens dies dolents, tu, no? O què?
Bueno, hi són. El que passa que intento enfrontar-los amb un somriure, que s'afronten millor, també.
Va, a veure, avui és un bon dia, per tant, perquè vens a presentar-nos al teu nou EP, que es diu Platja Tropical, que és el resultat d'aquesta col·laboració amb la Copla Marinada. A veure, com sorgeix? Perquè tirem una mica enrere, perquè crec que la posada en escena va ser a la Fira Mediterrània de l'any passat, no?
Sí.
Però explica'ns una mica com sorgeix això de treballar amb una copla.
De fet, neix de més enrere.
Més encara.
Sí, fa 4 anys ens van proposar des del Festival Amb So de Copla, que és un festival que ja intenta fer aquestes fusions d'artistes, cantautors o músiques que no són de copla, fusionar-los amb copla. I ens van fer la proposta de fer aquesta producció. I el que va passar és que va ser un amor a primera vista. O sigui, el primer dia que vam assajar, amb els arranjaments d'en Vicenç Martín, que havia fet de cançons meves, va ser com, uau, això li hem de donar vida, hem de gravar-ho algun moment. Han passat 4 anys, l'any passat ho vam presentar a la Fira de la Mediterrània i ara ha sortit aquest EP d'aquesta fusió amb la copla, amb els arranjaments d'en Vicenç Martín i una producció una mica moderna, podríem dir.
Clar, clar, però quan parlem de copla, clar, nosaltres ens imaginem sempre allò molt festes majors, sardanes, no?
Sí.
Com ho has fet, això, per fer aquest mix amb la teva proposta?
Doncs, en realitat, la meva música té com uns universos de referències que, d'alguna manera, han trobat com un lloc per poder abraçar la copla, diguéssim. O sigui, per una banda, sempre hi ha hagut molts vents, moltes trompetes, trombons, tubes... Llavors, hi ha una cosa del món banda que la meva música ja ho absorbeix molt bé. Llavors, per altra, aquest caràcter popular, que la meva música ja l'ha tingut. Sempre són cançons que es poden cantar, ballar, i això linka molt amb aquest univers que tenim en el marc mental de lo que és una copla, no? Aquest món una mica de festa major, d'embalat. I després, l'última cosa, és com aquest caràcter tropical, que de fet apareix en el títol, que té a veure amb aquestes orquestres de salsa antigues, no? Els boleros, tot això que a mi m'agrada molt. De cop, el so de la copla ha trobat un espai, no?, en aquest univers també. Per això ha estat com de cop veure que realment era una fusió que funcionava molt bé.
Clar, però la copla al final té un públic molt concret i jo crec que potser aquí el que has aconseguit és eixamplar-lo, no?, amb la teva proposta.
A veure, una mica era la intenció, no?, de dir, va, anem a jugar amb la copla, que és una formació que té unes característiques i una sonoritat molt específiques i un repertori, això que dèiem, no? Vull dir, la gent l'ubica en el món de la sardana, però no deixa de ser un instrument, i com qualsevol instrument pots tocar el que està escrit per aquell instrument, però pots tocar moltes altres músiques. I en aquest sentit ja hi ha un camí fet des de fa temps, no? En Roger Mas, Obeses, o sigui, molta gent que no ve del món de la sardana ha fet coses amb copla i les coples ja s'han anat fusionant. I això és un granet de sorra més, no?, en aquest camí de poder obrir el món de la copla més enllà del que és el repertori de sardana.
L'EP està format per 4 cançons i 2 interludis. 3 de les 4 cançons són versions d'antics temes teus. Per exemple, hi trobem Oxitocina, que ara amb la Copla Marinada sona així.
Quan tot torni a començar,
veig que aquí t'has arrencat tu a ballar, però tota la resta també una miqueta, no?
Bueno, a mi m'encanta, o sigui, poder ballar. De fet, moltes vegades faig servir els videoclips per deixar-me anar i dir, va, ara ballo. Però va ser molt guai perquè, clar, això que dèiem abans, la Cobla tampoc estaven acostumats a fer videoclips i molt menys a ballar. I el guai d'aquest projecte és que la Cobla Marinada i tothom que n'ha format part han estat superentregats i motivats. Llavors, va ser un dia realment en què jo crec que s'ho van passar molt bé i, bueno, i el vídeo ha quedat molt guai. I és divertit veure també, no?, fora de context, tots els músics de la Cobla caminant així com una processó i després tots ballant.
Clar, explica'ns una mica com has fet la selecció de les cançons.
Doncs hi ha hagut dos processos. El primer va ser què arrangem per aquest espectacle, no? I aquí hi havia una mica aquests tres camins que deia abans. Cançons que jo tenia de discos antics que tenien molta banda i que flirtejaven amb aquest món de la música balcànica, de les bandes aquestes de l'est, gitanes, no?, i tot aquest món que a mi ja m'interessava molt i ja hi havia coses a la meva música. Després, una mica la selecció era buscar aquest punt tropical, aquestes cançons que viatgen entre el Carib i el Mediterrani, no?, aquesta música d'anada i tornada, i una mica amb la influència de les orquestres de Xavier Cugat, de Pérez Prado, aquestes que et ve l'imatge d'un hall d'un hotel a l'Havana, no?, als anys 40, i veus la gent allà amb les maraques i l'orquestra. Doncs, ostres, per què no fem això que ja hi ha una mica en la meva música amb el so de la Cobla? Llavors va ser una selecció de veure aquests temes. I després alguns altres que eren els que... alguns hits, diguéssim, de la meva discografia, que era com, va, aquest el fem. Però això va ser el primer procés de selecció. I el segon va ser l'estudi, quan diem, vale, què gravem i què publiquem? Perquè una cosa és arranjar una versió i tocar-la, i l'altra és que quedi gravada. I volíem realment portar el so de la Cobla més enllà, experimentar una mica, sobretot això amb l'electrònica, la producció més moderna, i no tots els temes donaven per. Llavors, una mica aquí va sortir aquesta selecció petita d'aquestes quatre cançons, que eren les que vèiem que donaven més joc com per experimentar, provar, i realment aportar algú nou.
Clar, després hi ha un tema nou, que és una planxa tropical, és una cançó que comença allò amb uns sorolls de telèfons, no?, de gent i tal, i després canvia totalment i ens traslladem a un lloc idíl·lic, no? Sí. Explica'ns a veure aquesta cançó, quin objectiu
És una cançó que critica bastant el món aquest actual, en què vivim molt cadascun a la seva bombolla, tots no tenim temps per res, no?, i de fet... crec que hi ha una frase que diu volia perdre el tren per tenir algun moment, no? Però també aquest món d'apatia, que estan passant coses al món que són un desastre, des de lo de Gaza, el canvi climàtic, i vivim com adormits, no?, com anestesiats en aquesta roda de produir, de treballar. Llavors la cançó parla una mica d'això, en tercera persona, i amb un punt d'humor que a vegades pot semblar una historieta d'aquelles del paral·lel de la Guillermina Mota o de la Núria Feliu, no? Per com està cantada i per com és la música, i parla això d'un personatge que l'únic que vol és per aquells 15 dies per anar-se'n a una platja tropical, oblidar-se de tot i fer-se un selfie, i a veure si amb el selfie té molts likes i pot oblidar-se més encara de les coses.
Clar, que sí que és cert és que en general les teves cançons tenen com un missatge optimista, no? És una mica de marca, és la teva marca, és la marca de la casa, no?
Sí, és aquesta conjunció que he anat trobant com aquest equilibri entre una visió molt crítica d'un món xungo, sí que podria ser una cosa que fos molt fosca, però jo ho explico des d'aquest lloc lluminós, no? I de cop la cançó acaba allà, una platja tropical, però ja te l'han fotuda. Llavors, una mica, sempre he jugat amb aquest... amb aquesta paradoxa, no? I crec que la música i l'art té aquesta màgia de poder dir coses que poden ser molt difícils d'explicar o d'allò, però dir-les, pues, des de la poesia, des de l'humor, des de... Sí, la música té aquest poder.
I ja que parlem així de segells propis, quin és el teu punt fort? Quin punt fort diries que tens?
Ostres, no ho sé. Jo crec que va per aquí. O sigui, una mica... El tema del contingut en les cançons i els missatges que hi ha a darrere, jo crec que és una de les coses que em preocupa més i que treballo més també a l'hora de composar, i que al final crec que és la cosa que em defineix, perquè la part més estètica i sonora i musical la he viscut més i l'he treballat més com un joc. Llavors m'agrada provar, experimentar, anar d'un lloc a l'altre, i potser això no em defineix tant perquè precisament és molt eclèctic. Però el que siguin cançons, que hi hagi un missatge, que hi hagi un contingut, i un contingut que ens faci reflexionar, no? Des d'aquest lloc alegre, d'alguna manera. Crec que això és una mica la part del segell i jo crec que un dels punts forts, no? de la meva proposta.
Punt forts, punt dèbils o febles, allò que dius,
punt dèbils.
Quin seria?
A veure, hi ha un punt d'això que deia, d'aquesta eclecticitat, no? Que al final veig de tantes influències diferents i he canviat tant també. Ara, un EP que hi ha cançons en castellà i cançons en català, ara un que hi ha cosa més de boleros, ara un una mica més popular. Jo crec que això, que jo ho veig com una riquesa, la indústria musical o el mercat de lo que són els programadors, festivals, etc., que funciona molt per etiquetes, a vegades despista, no? O es queden amb una que és molt antiga i diuen, no, si és el que està fent ara, encaixaria totalment. Però com que és diferent de la que va associada, doncs, potser els dos meus primers discos, llavors despista. I això potser no ha ajudat a que s'entengui des del sector més professional o mercantilitzat de lo que és la indústria musical la meva proposta. Que no vol dir que el públic ho entengui, no? Perquè al final el públic puja al barco i anem tots junts. És més aviat aquesta qüestió d'etiqueta, no? Que a vegades despista.
Va, tornant a l'EP, com es traslladarà aquesta proposta a escena? Perquè, com dèiem, a la Fira de Mediterrània ja vam veure alguna cosa, no? Però com... Clar, és més complicat a nivell de posar en escena tota la gent que hi ha
a escenari. És un bon tinglado.
Exacte, com faràs això?
De fet, clar, la cobla ja són 11, nosaltres anem 4, el director, dos tècnics, necessites un escenari gran perquè hem de quebrir tots. Però ho hem plantejat una mica, per una banda, hi ha un punt de narrativitat que sembla un passeig de pel·lícula, perquè el disc també té, jo crec, un punt cinematogràfic, perquè els arranjaments tenen un aire de pel·lícula antiga i passa per diferents escenes. Llavors, jo volia que això també es traslladés en el directe, que no fos cançó-aplaudiment, sinó que passen coses, no? I de la manera que en el disc hi ha interludis, pues, en directe també hi ha moments musicals, algun moment jo sol amb la cobla, algun moment sense la cobla, o només dos instruments de la cobla. O sigui, és un concert que és molt dinàmic, però que també té molta potència, perquè la cobla és un... El Vicenç Martín, l'arranjador, diu és una arma de destrucció massiva, perquè té un volum i, clar, són instruments que estan fets i pensats per tocar l'aire lliure sense micros. Llavors, sonen molt fort. I realment, hi ha algunes cançons del disc que són molt... amb molta energia i crec que la gent es quedarà com, uah, què és això?
Molt bé, però teniu ja algun bolo tancat o així? Perquè
sí.
Potser és més complicat o no?
No serà un projecte de molts concerts, però sí que n'hi ha alguns. El primer és ara el 8 d'agost al Festival NEC de Calella, allà al Far de Calella, i després estarem a... Esplugues de Llobregat, a la tardor, a Maçanet de la Selva, de Cassà de la Selva, a Figueres, a Olot... Dic que n'hi haurà alguns.
Sí. I en paral·lel, com pinta l'estiu, per això tu, a nivell...?
Jo bastant tranquil, sí? Perquè ara vaig fer com final de gira de l'últim disc, de Postureo Real, i estic començant a treballar amb cançons noves de cara a un disc nou l'any que ve. Llavors aquest estiu me'l prenc amb certa calma, tenim alguns concerts fora de Catalunya, ara anem a Menorca, el setembre anem a Madrid, però molt tranquil i això, sobretot, pensant en nou disc.
Molt bé, doncs escolta, Guillem, ha estat un plaer que ens has acompanyat.
Gràcies.
Moltes felicitats per aquest treball.
Merci.
I que vagi tot molt i molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Legendario. inside of me. Think it's gonna work. Greener pastures picking me up off the floor again. I followed your lead. Now all I wanna do is dance. Tables turn, you turn me up and knock me off my feet. Standing on the wall.
Un estiu més torna al Summer, el cicle d'estiu que omple de cultura els carrers, places i jardins de la ciutat. La música, el teatre, el circ i la dansa tornaran a convertir les tardes d'estiu en úniques. Ahir es va fer la presentació del cicle, que comptarà amb una seixantena d'activitats.
Els jardins de Can Sumarro s'han convertit en un cementiri, on les tres integrants de la banda de música que actuen un funeral tenen una nova funció: entretenir els familiars mentre el capellà i el difunt no arriben.
Bobas. Bobas és banda orquestal benèfica de actos sepulcrales. Somos professionals. Somos músiques, però de Bobas, música del entierro.
Un espectacle de clown que ha donat el tret de sortida a la programació del Summer. Durant aquest estiu, els carrers, places i jardins de tota la ciutat s'ompliran d'una seixantena de propostes artístiques i tallers.
És un festival de cultura, d'arts de carrer, també de música, de teatre, de clown, de dansa, té tota mena d'oferta artística. Els espectacles es fan tots a l'aire lliure, es porten a tots els districtes. El que es vol és que apropar la cultura, no?, a tots els barris de la ciutat. I a través d'aquest festival que es farà a l'estiu, des de Sant Joan fins a final de juliol, la millor època per fer espectacles a l'aire lliure i apropar la cultura a la ciutat, no?, sense la necessitat d'entrar a un teatre o algun espai tancat.
Entre tota l'oferta d'espectacles n'hi ha 5 que es portaran per tots els districtes de la ciutat. Propostes de circ, com les aventures de Mary Jones Grandiosa o Back to Classics, en què es podrà gaudir d'acrobàcies en llit elàstic. El gènere del clown també farà gira per la ciutat de la mà de Buf, un espectacle que explora el comportament dels gossos a través de la mirada d'un pallasso. Enguany, l'oficina jove també participa de la programació del Summer.
Hi ha una novetat aquest any, que també és el Summer Jove, que es fa tota l'oficina de jove de Bellvitge, que és una sèrie de tallers dedicats sobretot al públic jove amb inscripció prèvia.
Tallers com un espai per fer bijuteria o transformar la roba antiga en peces noves i creatives. També hi haurà activitats digitals i tallers de reparació de bicicletes. Dins de la programació del Summer també s'emmarca el festival Per Amor a l'Art, que oferirà espectacles de circ i dansa del 3 al 5 de juliol.
Els ulls que ens miren perpètuament són els protagonistes de l'exposició Ojo, que Ramon Valdés ha portat al Centre Cultural de Bòbila. El pintor s'ha obert en aquesta mostra per treure a llum la seva obra més personal i farcida de referències autobiogràfiques.
Una exposición un poco personal, todo en referencia a los ojos, porque considero que siempre hay alguien mirando, ¿no? Sea una obra, o sea un parque, o sea lo que sea, siempre tienes un ojo detrás tuyo. Y es bastante personal porque hay cuadros que son íntimos.
Cada quadre té una experiència personal de rerefons que l'explica. Tot i així, Valdés vol donar llibertat al públic que s'apropi a contemplar-lo.
Este cuadro en especial lo llamo autorretrato con modelo, ¿vale? Ten cuidado con la montaña y un faro a lo lejos, ¿vale? Por norma no le suelo poner, o sea, mis obras todas tienen títulos, pero no los doy a conocer, porque dejo que el espectador indague sobre la obra y saque sus propias conclusiones.
L'exposició del pintor veí de Pubilla Casas es podrà veure fins al 20 de juny al Centre Cultural La Bòbila.
Doncs seguim al Taquilla Inversa i ara ho fem amb una persona que està molt sol·licitada a l'escena musical catalana. És una persona que ha treballat amb artistes com en Guillem Gisbert, excantant de Manel, el Triquell, la Llum, la Maig, però avui passa a un primer pla i ho fa perquè ve per presentar-nos el seu tercer disc, que es diu Puls. Ell és l'Arnau Grabulosa, més conegut com a Grabo. Què tal, com estem?
Molt bé, encantat de ser aquí.
A veure, Puls és un disc una mica que segueix el fil conductor dels anteriors treballs, que ha proposat això, un viatge purament instrumental, no?, on experimentes amb la música i on ja veiem clarament que has evolucionat cap a l'electrònica, no?
Sí, 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 de fet tenia ja ganes de fer aquesta transició perquè sempre m'ubicaven molt en el jazz i és algo que tampoc he escoltat mai i tampoc em sentia supercòmode amb aquesta etiqueta. I a poc a poc he anat transicionant cap al que escolto jo més, que és aquesta electrònica més minimalista.
Clar, a poc, això que deies, al final, si veiem la teva biografia, has anat fent un caminet, no? Mm. Una miqueta, vull dir, no és allò que a vegades passa ara, no? De que ja es fiquen allò a casa, treballar amb l'ordinador directament
total.
I ja en surt un treball. Tu has anat fent una progressió, no? Explica'ns una mica.
Sí, de fet, bueno, si ens remuntem als principis, jo vinc del conservatori, de la guitarra clàssica, vull dir que hi ha hagut una evolució aquí. Després, o sigui, jo tinc formació com a guitarrista, després vaig passar més a la guitarra elèctrica, després vaig com tocar una mica el piano, després ja em vaig passar com més a les tecles i vull dir que he anat transicionant així i m'agrada molt que hagi anat evolucionant així perquè m'he anat interessant a poc per diferents artistes i referents. Els referents han anat canviant també i és algo que m'he anat emportant i a poc ha anat nascent doncs, també el projecte de gravo i totes les coses que faig.
I el treball, com dèiem, és un treball purament instrumental amb algunes veus, algunes que no sé si ets tu o no, o com
sí,
ets tu.
A vegades sí, a vegades no, però sí, sí.
Però en tot cas, doncs, sí que t'hem sentit dir per això en alguna entrevista que tu la paraula et limita. No? Una miqueta?
Sí, sí, perquè al igual que tot el tema del cant o de cantar, o sigui, jo mai m'he expressat molt bé en paraules, o sigui, no sóc la persona que et pugui explicar millor els meus problemes, però sí que a l'hora de treure'ls de dins, no? Sempre m'he expressat molt bé tocant, no? I potser de cares enfora és menys clar, però per mi m'ajuda molt com a exterioritzar tots aquests problemes, saps? I jo si t'he d'explicar doncs, que se m'ha mort algú o que m'ha deixat la parella o que m'ha passat qualsevol cosa, em costa molt més explicar-ho en paraules i no em costa gens, en canvi, tocar, no fent música.
I en què pensaves o què volies transmetre quan vas composar els temes de Pulse?
Doncs crec que està molt de moda dir bueno, tot el tema dels àlbums conceptuals, no? Crec que aquest àlbum no parla de cap concepte en concret, no l'engloba cap concepte. Potser sí que bueno, l'engloben els mateixos conceptes de tot el projecte, que sempre és com la família, aquest sentiment com més protector cap a la meva gent i sobretot el voler estar tranquil, el voler estar bé i com aquests mantres que em vaig repetint jo sempre quan estic a dalt d'un escenari, perquè a vegades això, per exemple, jo què sé, normalitzem molt la feina que tenim, que és una feina molt divertida i molt privilegiada també, i a vegades entres en un bucle de normalitzar el que estàs fent, no? I jo sempre doncs, em vaig repetint mantres del tipus estàs fent una feina que és molt guai, que ets un privilegiat, vull que la meva família estigui bé, no? I que, no sé, m'ajuda com a...
Clar, és que deies això privilegiat, tu vius de la música, que a vegades que no tothom
no
ho pot
tothom,
dir.
No tothom, és complicat, vull dir que hem de fer mil feines, però això sempre parlo des del privilegi perquè això, tenim molta sort també de dedicar-nos a això i a vegades no va tant de talent que òbviament se n'ha de tenir i de treballar dur que també, però també hi ha una part com molt situacional i de sort que jo crec que tot ho acompanya una mica, saps? I això, hem d'estar a mil projectes.
Comencem a escoltar una miqueta com sona el disc i ens quedem justament amb la cançó que dona nom al treball, que és Pulse. Has fet un videoclip llarg, no? Amb aquest protagonista, aquest noi, crec que és britànic, no?
És britànic, sí, sí, sí.
A veure
es diu això. Arjuna Bol, és un noi... Bueno, vam fer un càsting per intentar trobar una persona que encaixés una mica en el perfil que estàvem buscant i vam trobar aquesta persona que és absolutament increïble, que treballa molt, sobretot, amb teatre físic i ja quan el vam veure ja... Bueno, vam empatitzar molt amb ell i vaig connectar molt amb ell, amb com era i amb la seva personalitat. De fet, la primera vegada que vaig passar-li un vídeo a la meva mare es va pensar que era jo, cosa que em va semblar molt graciós i, evidentment, jo no ballaria mai així en la meva vida, perquè aquesta persona és increïble a nivell corporal. I, bueno, molta sort treballar tant amb l'Adela Montoli com amb l'Elia Lorente, que són les directors del videoclip. i treballar amb aquesta persona que va saber expressar molt bé el que sentia, no? Com que li arribava la música molt, molt directament, és molt guai.
Dèiem abans de començar que has treballat i treballes amb molts artistes, però no sé en quin moment, com i per què, què és el que et va conduir a tu a iniciar el teu projecte com a Gravo?
Jo crec que la necessitat de posar el focus en mi, no tant per una qüestió d'ego, sinó una part de la part més d'expressar el que sentia, no? Que crec que és molt necessari. Quan treballes molt per l'altra gent, doncs tendeixes a donar-ho tot per l'altra gent, no? I no a cuidar-te tu o a expressar el que sents, no? I jo tenia molt aquesta necessitat com de poder explicar històries jo també des del meu punt de vista, evidentment des del meu background de músic, no? Això no tindria cap sentit que em posés a cantar jo, perquè no he cantat mai en la meva vida i seria molt raro i molt poc personal. Llavors, bueno, també tenia aquesta necessitat de fer-ho, però també des d'un altre punt, no tant des del focus mediàtic de vull estar aquí o allà, sinó com jo fer la meva història i si no funciona, no funciona, i si funciona, doncs endavant.
Clar, però que sí que ara tu has girat, amb el teu projecte has girat, has girat per Espanya, sí. Amb aquest projecte així instrumental, que no sé si això fa que potser sigui la gent el rebi millor o no, a nivell, sigui més fàcil arribar
jo,
a la gent
jo crec
a nivell
sí.
d'Espanya, em refereixo.
Jo crec que sí, la rebuda d'Espanya ha estat increïble, la gent ha rebut molt bé el projecte, i inclús hem tocat per gent també de fora, aquí a Barcelona hem tocat en una mena de fira per programadors i tal, i també crec que la gent ho rep molt bé, perquè això com reivindicar la música com a llenguatge universal, sobretot, no? I la paraula no és que et limiti, però sí que, bueno, sí que a nivell més internacional fa que, pues, que puguis connectar més.
I aquí, en aquest cas, per això, passes a primera línia. No sé si el fet ets el protagonista, podem dir, no? Que normalment potser amb les altres propostes estàs en un segon pla. No sé com portes el fet de...
Sempre ho he portat malament. La veritat és que ho he portat sempre malament. Perquè és molt estrany, sobretot els primers concerts. I aquest projecte ja fa 3 anys que funciona i que estem fent concerts. I això, i sempre és molt estrany quan he de parlar jo, quan he de posar la cara. Perquè és això, a l'igual puc estar en un concert amb el Guillem Gisbert davant de 10.000 persones i estic molt més relaxat perquè sé que la gent m'està mirant però no m'està mirant tant, no? En canvi, quan hi ha el teu nom, o sigui, ara que estic llegint aquí el meu nom, doncs fa més impressió, no? Al final és més... Això és més vulnerable i ho porto com podem. Vull dir que a vegades quan acabo els concerts, el típic moment de saludar la gent i tal, sempre... A l'últim concert una amiga em va dir com, estàs bé? I vaig dir sí. L'únic que l'expressa tant el que sento davant de tanta gent, doncs et deixa una mica com en un estat estrany.
Va, seguim escoltant un altre dels temes d'aquest treball, es diu Wake Up. Arnau, el fet de treballar de música per més projectes sí que t'ha servit per trepitjar molts escenaris. Has omplert l'Apolo, has tocat a festivals com el Primavera Sound, que per cert la setmana passada també hi va ser, no? Explica'ns una miqueta on et van poder veure.
El Primavera. Doncs vaig estar tocant amb La Llum a la jornada inaugural del Primavera, que va ser un concert espectacular, i amb la Maig vam fer el Primavera a la ciutat i també vam fer a l'escenari a Perol el dissabte. Vam tocar allà i penso que tocar en aquests espais en projectes petits sempre és una victòria per Catalunya, pel català i per la gent d'aquí, no? Que al final hi ha molts pocs grups catalans al Primavera i poder estar en grups petits en festivals així tan grans i que et pugui veure tanta gent és una sort.
I avui comença el Sonar. No sé si tu ets de Sonar o no.
és complicat, n'hem parlat molt. Jo no hi aniré. No he anat mai al Sonar, tampoc, però sí, és un tema delicat que donaria com per una hora i mitja de parlar. Bueno, és terrible el que ha passat, també dir que no és res nou, és a dir...
Que bon, doncs estem referint a aquesta onada de cancel·lacions, sí, que hi ha hagut, no?, d'artistes a causa d'aquest doncs, fons d'inversió...
Totalment.
...que estaria doncs, vinculat, bueno, estaria finançant, mm, sembla, a la guerra a Gaza, no?
Sí, però crec que també... Crec que ens estem fent una mica els tontos en general, no? És a dir, sabem que això no és nou, sabem que els grans festivals no es paguen sols, hi ha fons d'inversions al darrere i, bueno, penso que també hem de... O sigui, si posem el focus aquí, també hem de posar el focus a la resta, no? Mm-hmm. I fer un treball i una feina exhausta en això, no? I crec que la gent... Bueno, vull dir que em semblen superbé les cancel·lacions, jo no sé què hagués fet, però em semblen superbé les cancel·lacions, però també hauríem de mirar altres festivals també que passa i jo crec que és això, no crec que sigui res nou i crec que o sigui, sembla quasi sorprès a tothom i a mi no m'ha sorprès tant, saps, aquesta cosa terrible que ha passat, vull dir.
De festivals grans parlem a un altre festival, el festival doncs, que tu n'ets l'impulsor o gestor, que és el Festival Mussol, no? Un festival solidari que es fa cada any a la tardor, que recapta fons per la recerca del càncer infantil. Explica'ns una miqueta a veure com va començar això.
Doncs va començar arrel de tota una sèrie de problemes de salut que he anat tinguent durant els anys. Això que m'ha fet veure tota una realitat als hospitals, sobretot, bueno, jo estava a Sant Joan de Déu, que és un hospital per nens i nenes, i bueno, veus, realment vaig veure coses terribles allà també. I sentia això, la necessitat de poder ajudar d'alguna manera, i es va anar creant aquest Festival Mussol, que ja porta 6 edicions, aquest any serà la 6a edició, i estem molt contents de com ha evolucionat, ha crescut molt, han vingut ja més de 50 artistes, vull dir, ha passat moltíssima gent pel festival i sentim que s'ha més o menys consolidat a Barcelona i ens agrada i ens fa sentir molt bé.
Aquest any es celebra el 8 d'octubre, no? La sala Paral·lel 62. Qui actua aquest any? Qui tenim?
Aquest any, quasi m'ha anunciat ja, tenim a l'Osa, tenim a la Uineta, el Xico, Ginestar, l'Alfred Garcia, i m'estic deixant algú, la Su, el Mamaduixa, i segur que em deixo algú, sempre em deixo algú.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, bastanta gent. I el presenta la Laura Grau i en Ferran i la Josana, que són gent... Bueno, el guai també que ha passat molt és que a mesura que ens hem anat posant tots a la indústria, també tota aquesta gent al final són amics que ens trobem pels festivals i pels escenaris i també fa il·lusió doncs, que donin un cop de mà tot això.
I escolta, ara com pinta l'estiu? Que tens allò, com tens l'agenda?
Pues bastant ple de concerts, la veritat, sí. L'estiu sempre és un bon moment per estar només fent concerts, cosa que també m'agrada molt, perquè durant l'any també tens que sigui una producció, que sigui, bueno, moltíssimes coses, altres feines també, i a l'estiu és només època de festivals, de girar, i això, estarem amb tots els projectes que has mencionat i algun més, i res, molt content de tornar a trepitjar escenaris grans i festivals, i algun moment de vacances també, espero tenir.
Esperem. Doncs escolta, estarem molt pendents d'aquesta agenda. Ha sigut un plaer que ens has acompanyat. Molta sort amb aquest treball, amb aquest puls i amb tots els altres projectes que tens entre mans.
Moltes gràcies.
Merci. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que tenim aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
Listen. 1, 2, 3. Listen.
La mostra de teatre amateur L'Hospitalet fa teatre està en marxa des del passat cap de setmana. Un total de 13 companyies de la ciutat presentaran els seus muntatges escènics. Un d'ells és Brillantina, de la companyia La Claca, que representa aquest dissabte al Teatre Joventut. Ens hem colat a un dels seus assajos.
És un dels últims assajos de Brillantina, la versió que la companyia de teatre La Claca fa de la icònica pel·lícula de Gris. Aquest dissabte portaran l'obra a un gran escenari com és el Teatre Joventut, un autèntic musical on la vintena d'actors i actrius de La Claca ballen i canten en directe.
És una explosió de rock and roll, de música, de fiesta. Els bailes són ràpids, estilo rock and roll, és a dir, hi ha saltos, figures. I, a més, cantado.
Cantem en directe i llavors doncs és un repte perquè és doncs, barrejar la interpretació amb la música i el cant.
I ballar i cantar alhora és molt intens. És veritat que és com una manera diferent d'explicar les coses. Totes les cançons tenen un missatge i ajuden com a que la història progressi.
I la gent també està molt més motivada a rebre aquest missatge, no? A través de la música.
A través de les diferents actuacions musicals, Brillantina explica la història d'amor entre dos joves a priori antagònics que evolucionen al llarg de la trama.
Jo faig de la Sandy, que és la protagonista i que té una gran transformació al llarg de l'obra. Comença sent un personatge com molt tímid, molt insegur, i a poc a poc va guanyant confiança en si mateixa fins que al final ja aconsegueix fer-se valer una mica més, no?
I jo soy Dani Suco, que és un xulasso de l'instituto, però con corazoncito. Mi personaje yo creo que empieza con mucha chulería y el amor hace que se le caiga toda la fachada, ¿no? Y muestre un poquito lo que tiene por dentro.
Un argument conegut pel gran públic, però que de ben segur sorprendrà igualment els espectadors.
Vull que no, la gent té molt clar, depèn del personatge, la història, com funciona tot, com evoluciona tot, i també per això doncs, donem algun gir inesperat, no?
Hay personajes diferentes, nuevos, y hay algunos números musicales que tampoco existen en versiones teatrales ni en la película.
A l'energia de les coreografies s'hi ha d'afegir una posada en escena dinàmica que ens trasllada als Estats Units dels anys 50.
Hacemos cambios de decorado, que es parte del show, que es parte de la performance. El vestuario está chulísimo.
De roba, per exemple, tenim canvis rapidíssims.
Superràpid.
I sí, intentem com oferir una escena nova amb diferents decoracions. I...
Sí, o sigui, no s'avorrirà ningú veient aquesta obra. No.
Brillantina arriba dissabte al Joventut en el marc de la mostra de teatre amateur de l'Hospitalet. El preu de l'entrada és de 6 euros.
Ai, és l'Omar.
Sí. Casa qui és?
Sí. Quina casualitat, no?
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la catalana Esmorzar amb mi, òpera prima d'Ivan Morales. Un film que explica la història de quatre personatges que lluiten per recuperar la fe en ells mateixos i en l'amor.
A tu et molaria tenir una xerrada amb mi com aquestes que teníem fa 20 anys, però gravar-la?
I per què no me la fas a mi?
¿Cómo te llamas?
Rose Dugdale.
Dime, ¿qué te da rabia?
El sistema de clases. Gente rica que tiene muchísimas cosas y, en contraste, gente pobre que no tiene nada de nada.
Aquesta setmana també s'estrena Baltimore, un thriller polític que explora la vida de Rose Dugdale, una de les dones més sorprenents del segle XX. Es va rebel·lar contra l'educació aristocràtica anglesa per allistar-se el 1974 com a voluntària a l'IRA, l'exèrcit republicà irlandès.
Han disparado a 26 civiles desarmados en Irlanda del Norte.
Este gobierno ha autorizado internamientos en nuestro nombre. No podemos quedarnos parados. Debemos actuar.
¡De rodillas, ya!
Vas a morir muy joven.
Si muero en tu bar, podrías vender mis órganos para pagar la cuenta.
Josh Hartnett interpreta un mercenari retirat a Sicarios en el aire. Quan es troba a Tailàndia, rep l'encàrrec inesperat d'atrapar a un lladre que vol embarcar en un avió que es dirigeix als Estats Units.
Te he dado suficiente si la cine para dormir a un caballo.
No hay un solo país que no haya ofrecido una recompensa por el fantasma.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado.
I acabem amb Com entrenar a tu dragón, un live action que reviu la màgia de l'exitós film d'animació.
Son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Ipu.
Tengo que matarte, porque
Soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! It's Britney, bitch. ¿Qué?
Va recta final del programa d'aquesta setmana i tenim ja preparat el Jaume Miranda. Què tal, com estem, Jaume?
Com va? Com esteu?
Molt bé, aquí. Preparats ja per l'estiu.
Sí, mira, fot una calor. Jo ja no puc més. He de dir que avui estic un poc millor, però hi va ser insuportable. No, a mi no m'agrada l'estiu.
No?
No. M'agraden les cançons d'estiu.
Això sí.
Això sí que m'agrada.
Va, i també jo crec que t'agraden el tema que ara comentarem, que és una estrena que té lloc demà a HBO Max. A
sí,
veure.
Demà a HBO Max s'estrena una sèrie documental que se diu Super Sara, sí, que és una sèrie documental, com ja han dit, que repassa bàsicament sa vida i sa obra d'una de ses estrelles més prolífiques i polèmiques també de l'estat espanyol, que ella és la Sara Montiel. Aquest documental constarà de 3 episodis a partir de demà a HBO Max i el dirigeix l'escriptora i periodista Valeria Vegas, que també és reconeguda, entre altres, per col·laborar a televisió, programes de televisió espanyola sobretot, i per escriure la biografia escrita de La Veneno, entre d'altres coses. Jo volia aprofitar aquesta estrena de demà de Super Sara per fer un petit mini monogràfic, un petit homenatge a la gran figura de la Sara Montiel, però abans, si vols, veiem un petit tast d'aquest Super Sara.
Ho veiem.
Sara Montiel.
Sara Montiel.
Sara Montiel.
Sara Montiel.
Fue la primera estrella del cine español que conquistó realmente Hollywood.
A mí me llamaban Sarita from Spain.
Sara es nuestra primera gran estrella internacional.
Una gran influencer en una época en la que ni siquiera había redes sociales.
Si estás triste, pues saritízate y lo pasas bomba.
Pero vamos a ver, ¿sabéis lo que ha hecho Sara Montiel?
Va, doncs 3 episodis, no?, per descobrir totes les vides, podem dir, de Sara Montiel, no?
Sí, per satiritzar-nos, serititzar-nos, com deia ella, satiritzar-nos també.
Sí, sí.
Bé, aquí ja ho hem vist en el primer tràiler, en aquest primer tràiler de Super Sara, que és evident i real que Sara Montiel va ser la gran primera figura espanyola a Hollywood de rellevància de la història, i ja només per això mereix, no només un documental, mereix una plaça sencera a cada ciutat i poble de l'estat espanyol. I s'ha de dir que, curiosament, supos que molta gent ja ho sap, però és estrany el seu desenvolupament filmogràfic, perquè primer va ser reconeguda a Estats Units i després ja li va arribar la fama contundent a l'estat espanyol. A Hollywood, que va fer en els anys 50, en aquella època en què va tenir aquesta fase nord-americana, va fer moltes pel·lícules, sobretot de western. Aquí la poden veure Vera Cruz, juntament amb en Gary Cooper i amb Burt Lancaster, que també estava en aquest repartiment. I també va tenir relacions, en aquella època a Los Angeles, amb totes les grans figures d'aquell moment, que si Marilyn Monroe, etcètera, etcètera. O sigui, totes les actrius, Alfred Hitchcock, tota la gent que estava en aquell moment allà, ell els va conèixer. Què passava en aquella època amb la Sara Montiel a Hollywood? Que bàsicament el que feia, evidentment, com a actriu espanyola, era o de llatina o d'Índia. Llavors, el seu desenvolupament actoral era bastant reduït. Al final feia de secundària, atractiva i poc més. Tot i així, va rebre la suculenta oferta en aquells anys 50 d'un contracte en exclusivitat amb Columbia Pictures, que és una productora de Hollywood, però ella l'any 1957, molt avispada, va veure que una estrena cinematogràfica que pretenia ser menor en aquell moment a Espanya estava tenint molt d'èxit i de cop el seu nom estava forjant-se com a de gran estrella a l'estat espanyol amb la pel·lícula, atenció, El último cuplé.
Doncs veiem.
Fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer.
Va, a veure, ¿y qué va a pasar amb aquest El último cuplé?
Bé, aquest últim couplé va ser la pel·lícula més taquillera en aquell moment de la història de l'estat espanyol i, com bé dèiem, ella va veure allà un filon empresarial, va ser molt astuta empresarialment, ja només per això també se l'ha de reivindicar moltíssim, va rebutjar aquest contracte a Colòmbia i va instal·lar-se a Espanya amb vistes de que s'estava convertint en una gran estrella. I efectivament així va ser, perquè se va consagrar com la gran figura cinematogràfica dels anys 50 i 60 de l'estat espanyol, sobretot en pel·lícules que, com en aquest cas l'últim couplé, tenien aquest estil de melodrama musical, romàntic i de caire una mica així com, diguem, de bé, cinema popular, no, diguem. Què va passar en aquell moment? Idò que, segons ella relatava, hem de dir que Sara Montiel era un poc inventiva, però bé, jo vull pensar que sí, va arribar a ser l'actriu millor pagada de tota Europa, cobrant l'equivalent a $1 milió per pel·lícula. Jo això he de dir que ja t'he dit, que ella era una mica...
Ho agafem una mica amb pinces, això, no? No podem...
Sí, això ho agafem una mica amb pinces. A mi m'agradaria creure que és real, perquè a mi la fantasia m'agrada més que la realitat. Però que sí, et segur, és que ella, demostrant una vegada més que era una gran empresària, va pactar un percentatge més elevat de lo que s'emportava ella per disc venut de les bandes sonores de les pel·lícules. Recordem que eren pel·lícules musicals i les bandes sonores se venien com a xurros. Llavors, ella va pactar un percentatge més elevat dels seus guanys personals per disc venut. Llavors, sí, hem de confirmar que és una gran empresària. Hem de recordar que, a més, en aquells anys 50 i 60, que és quan ella va tenir aquest gran esplendor cinematogràfic, estava present la llicència marital a l'estat espanyol, que ja l'han comentat més d'una vegada, que és aquesta normativa legal en què les dones en aquell moment no podien ni tenir com firmar hipoteques, ni gestionar patrimoni personal, ni tal. Llavors, tot aquest fenomen empresarial per part de Sara Montiel és molt lloable. I a mi m'agradaria recordar que, per exemple, en els Goya, que són els grans premis de l'Acadèmia Nacional, mai se li va donar un Goya d'honor ni en vida ni en mort. No se la va convidar apenas durant els premis en vida. O sigui, Sara Montiel, en els premis, a les cerimònies, només se la va convidar com dues o tres vegades en els inicis d'aquesta arrencada de Premis Goya, en els anys 80, sí. I ja està. Llavors és com que clarament l'Acadèmia Cinematogràfica d'Espanya no l'ha consagrat amb la titulació i la importància que potser hauria. Llavors, encara agafa més força aquest Super Sara com super necessari per reivindicar-se. També te diré que jo crec que és per una cosa classista de pensar que el seu cinema és massa popular i massa poc academicista, no? Igualment, vols que també repassem la seva vida personal?
Clar que sí, bé, suposo que el documental també en parla, no?
Clar, la seva vida personal també és molt important, perquè recordem que en Sara Montiel era importantíssima dins el món de la premsa rosa, i també m'apareix una persona molt lloable en el seu camp més personal, perquè anem a recordar que se va arribar a casar com unes 4 vegades, sí. O sigui, bastant potent, i, per lo tant, en el seu currículum amorós anava inclòs el matrimoni civil, que estava molt mal vist per la mirada franquista, i el divorci, que directament era il·legal. O sigui, la tia feia bàsicament el que volia, també m'apareix un ésser molt inspirador per les dones d'aquella època, i també anem a recordar que era una gran figura agermanada amb el col·lectiu LGTBI en un moment en què ningú s'agermanava amb el col·lectiu LGTBI. De fet, en aquella època dels anys 2000, en què estava en debat la possibilitat del matrimoni homosexual a Espanya, ara ja és una realitat, però en aquell moment no ho era, li van demanar sobre aquesta qüestió i ella va dir: "Yo soy muy amiga de gays y de geisas porque ellos no se van a casar". Estem parlant d'una senyora que en aquell moment tindria els seus 70 i pico d'anys, eh? Potent, ella.
I tant.
Jo igualment he pensat que està molt bé que parli jo, perquè a mi m'agrada molt parlar, però que també tot això jo crec que ho hauria de defensar la pròpia directora d'aquest documental Super Sara, que ella és la Valeria Vegas, i mos explica una mica en les seves paraules la necessitat de fer aquest homenatge i fer-lo des de la veu de la comunitat LGTBI a la qual ella pertany, també.
L'escoltem.
Sara se merece todo, o sea, series, documentales, ficción, no ficción, una plaza, una avenida, pero en este caso recordemos además que fue una artista pionera, transgresora, un mito absoluto que marcó a generaciones y nos trajo la fantasía y la posibilidad de soñar. Sara ha sido una aliada, esa diva absoluta con la que la comunidad LGTB nos hemos identificado. ¿Por qué? Por el exceso, por estar siempre al borde de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque hizo todo sin pedir perdón y sin pedir permiso. Y eso nos gusta mucho.
Mira, que jo llegia un titular en referència al documental que deia de que Sara era una actriu en color, en tecnicolor, per una Espanya en blanc i negre.
M'agrada molt aquesta metàfora. És preciosa, realment.
Sí, sí.
Sí, a mi m'ha pareix superinteressant tot aquest rotllo. O sigui, jo crec que l'he defensada molt bé, molt poc temps, però m'ha pareix superinteressant tant la seva vida cinematogràfica com la seva vida personal. He de dir que m'ha pareix una molt bona actriu, que sempre se l'ha reivindicat com a mala actriu. Crec que tenia un domini molt clau sobre la seva fotogènia i així ho demostrava tots els primers plans de la seva cinematografia. I a mi breument m'agradaria també parlar una mica de la seva darrera etapa, que és la que jo realment vaig conèixer, la que vaig coincidir en espai temps, que és aquesta Sara Montiel ja més gran, més envellida, amb aquesta estètica una mica d'Elizabeth Taylor també, com de senyora esperpèntica, hiperdecorada, hiperbòlica, molt extrema en la seva estètica i en la seva manera de viure una mica Peter Pan, a lo millor no com mal envellint per molta gent classista. A mi, molta gent he sentit com se considera aquesta etapa, que a més era més televisiva, platós de televisió, se considera una etapa que va com ennegrir el seu recorregut mediàtic perquè no va saber envellir, no se va saber retirar a temps. Jo vull reivindicar també aquesta etapa, més menor per molta gent, perquè al final era una etapa que també reivindicava que la gent gran, la bellesa, és una manera, també, o sigui, és un espai on també se pot viure d'una forma jovial, juvenil, també te pots tornar a enamorar, també te pots posar un escot, també pots explicar bromes picants i pots fer-ho tot com en qualsevol altra etapa, no?
Jo crec que va ser una mica víctima, no?, d'això que diem l'edatisme, no?, una miqueta, potser.
Sí, o sigui, en Risto Mejide no ho és, perquè s'inventa absolutament, però en el cas de Sara Montiel jo crec que sí que això sí que és edatisme total.
Molt bé, doncs escolta, repassada una miqueta això, vida i obra de Sara Montiel, a partir de demà HBO Max tenim aquest documental, Super Sara. Escolta'm, acabem, Jaume, i acabem amb una icona, jo crec, també, eh? Passem d'una icona o altra a una altra.
Podria considerar-se una successora digna de Sara Montiel, no?
Ens estem referint a Bat Kial. Has vist l'últim videoclip o no?
M'agrada moltíssim. Estic molt obsessionat i desig que les meves cadires forniquin en algun moment.
Mira, ara estem veient. És un videoclip, la cançó és Dame, és un videoclip que ha estat envoltat una miqueta de, no? Una miqueta de controvèrsia. Una
miqueta. Sí, de fet se la va banejar per aquest videoclip, el videoclip se va anul·lar la seva possibilitat de veure-se de forma pública a YouTube, ella va haver de sol·licitar que se tornés a repenjar el videoclip, ha tingut alguns problemes també a xarxes socials per compartir-lo, bàsicament per el seu contundent contingut explícit, però realment sempre juga des de la metàfora, o sigui, no és una metàfora molt, o sigui, veus, no se veu res, no és pornografia, el que passa que du l'erotisme en el màxim extrem. Jo ja dic que estic super a favor perquè crec que és una paròdia de si mateixa, al final és tot tan extremadament sexual que ja és com, això, una burla de si mateixa, no creus?
Jo crec que al final demostra una vegada més que és una de les artistes més influents, ja podem dir, de l'escena de música urbana actualment, per això, no?
Absolutament, a nivell estat espanyol segur i, a més, a nivell emergent a Llatinoamèrica, que és un gran mercat per la música urbana, ja fa un any o dos que té una gran rellevància i, de fet, està col·laborant amb els artistes més importants de Llatinoamèrica, com Sebastián Yatra, Trueno, etcètera, etcètera.
Va, doncs, acabarem amb la Bat Kial, Jaume, un plaer que ens hagis acompanyat.
Super a favor, sempre.
Doncs vinga, ens veiem en unes setmanes. Que vagi molt bé. I acabem, com dèiem, amb Bat Kial i aquest suggerent i provocatiu videoclip de Dame. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. A mi me gusta lo que...